Molt bon dia i plujós. Comencem aquest dilluns 1 de juliol amb pluja al Penedès en xarxa. Juliol és sinònim de vacances, de calor, a partir del 15 de canícula, i aquest matí res de res, eh? Estàvem avisades. Ha començat amb pluja, amb un fosc, amb un cel ben, ben fosc, trons, llamps, una mica de tot. Demà el Marc Paredes ens dirà si realment acabarà caient força aigua, que la continuem necessitant, o si serà foc d'encenalls, aquesta pluja. Som l'equip del Penedès en xarxa, repartit per Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Aquí hi ha la seu central i la coordinació, i com cada matí us saludem, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Estrenem avui dilluns, aquest juliol, és 1 de juliol, passat per aigua, i nosaltres us acompanyem, com sempre, amb paraigües o sense, fins les 12 menys 2 minuts. Us expliquem què anireu escoltant si seguiu amb nosaltres al llarg d'aquestes 3 hores. Doncs d'aquí uns instants, així que acabem el sumari, la roda d'actualitat, on emissora a emissora us anem explicant com anirà la setmana, quines són les propostes i activitats que tindrem als nostres municipis. D'aquesta manera ens plantarem a 9:15, a la primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, que recollim al flaix informatiu. Després d'aquest primer flash, esports, avui amb una entrevista al nou entrenador del Vendrell d'hoquei patins, Toni Porta, i des de Ràdio Vilafranca també us parlarem de la Copa Penedès Televisió, Gran Premi Consell Comarcal de l'Alt Penedès, disputada aquest cap de setmana, dels atletes penedesencs que han passat pel Campionat d'Espanya d'atletisme, alguns d'ells han recollit medalla, i farem un cop d'ull al calendari futbolístic de la propera temporada. A les 10:06, a l'entrevista, us parlem de la Festa Major de Moja, que ja té els preparatius molt, molt activats, i ens ho explicarà la Mireia Buscà, integrant de la Comissió de Festes Mogenca. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, són aquests 5 minuts que destinem a saber què passa aquest matí de dilluns, per exemple, si plou molt o no, a l'Alt i al Baix Penedès. Tot seguit, amb la Neus Bertran, parlem d'educació canina. La Neus la trobareu a Intercanis, i avui amb ella tanquem temporada. Així que parlarem de tot de qüestions que tenen relació amb els gossos i l'estiu. Des de la calor fins als petards i el soroll propis de les festes majors, per exemple, a les residències canines, perquè si marxeu de vacances uns dies i no us podeu endur el gos, aquesta és una opció. Ho abordarem tot a partir de 11:45. A les 11:06, amb el president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Ramon Arnabat, parlarem dels Premis Penedès IEP 2024, que es van lliurar dijous passat, i mirarem les últimes activitats de l'agenda de l'Institut abans de marxar de vacances. A 11:45, el darrer flash informatiu, i acabarem amb el Adrià Solís, el nostre fisioterapeuta, que ens portarà riquesa, salut, i avui ens proposa parlar de la felicitat a través de la salut. Engeguem aquest matí de dilluns 1 de juliol al Penedès en xarxa amb la roda d'actualitat, explicant com anirà la setmana. A Ràdio Sant Sadurní ens espera puntual l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem aquesta roda d'actualitat en aquest primer mes de juliol, el primer dia del mes de juliol, i en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès comencem informant que avui arrenca Sant Sadurní una campanya de dinamització per potenciar el comerç local. Sota el lema Suma-t'hi, cada compra compta, la campanya s'allargarà fins al 13 de juliol i el que farà és conscienciar sobre la importància de comprar a casa, de la compra local. Podeu seguir aquesta campanya a través de l'Instagram de Som Sant Sadurní i també del Mercat de Sant Sadurní, on trobareu tota la informació d'aquesta campanya que tindrà el focus principal aquest mateix dissabte amb una jornada de rebaixes amb mercat, botigues i música al carrer. Dit això, comentem també que avui la deixeria mòbil estarà a Cantallops, està des de les 8 del matí i ho farà fins la 1 del migdia al terme municipal d'Avinyonet del Penedès. Demà a Sant Sadurní arrenca un curs per aprendre a utilitzar el xat GPT per millorar el negoci. Es durà a terme de 10 del matí a 1 del migdia al casal d'entitats, tant demà com dimecres, i encara us hi podeu apuntar a través de www.santsadurní.cat. A l'Ajuntament de Mediona, de 11:15 del matí a la 1 del migdia, demà trobareu el Servei d'Atenció al Ciutadà i Empresa del Servei de Proximitat d'Ocupació i Empresa. I a la plaça del Paper de Sant Pere de Riudebitlles, demà, de 8 del matí a 1 del migdia, estarà instal·lada la deixalleria mòbil. Anem a dimecres i ens movem ara fins a Avinyonet del Penedès, on s'impartirà un taller sobre mòbil i tauletes per trencar la bretxa digital, una formació en aquest cas per a majors de 60 anys, que es durà a terme tots els dimecres del mes de juliol a les 10 del matí al casal de la gent gran d'Avinyonou. A Subirats a les 7 de la tarda, demà hi ha sessió ordinària del ple municipal, mentre que a Sant Sadurní a les 10 de la nit, dimecres arrenca la 36a edició de l'Estiu de l'Índex, el cicle que organitza el Servei de Joventut, que us apropàvem, de fet, divendres, i que puja al taló amb el concert de Danny Six and the It's Kids al pati de l'Índex. Anem a dijous perquè a partir de les 11 del matí l'esplai Sol Naixent d'Urdal, al terme municipal de Subirats, acollirà el misteri de les bombolles. Seguim divendres a Puigdalba, on de 10 a 11:15 trobareu a la plaça de la Vila el servei de caixer mòbil, i a Gelida es commemora divendres el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, de 6 de la tarda a 10 de la nit, amb una cercavila animada pels tocats de Gelida, recorrent als carrers de la vila, des de la plaça de l'Església fins a la plaça de la Vila, on es llegirà el manifest, i també hi haurà Tardeo amb el DJ Alex Martin. També a Gelida, divendres a 10:15 hi haurà Nit de Blues i Jazz amb The Missing Trio i Open Jazz Manuel Vall Riviera al castell de Gelida. A Sant Sadurní, divendres, arrenquen les festes del barri Sant Llorenç amb sopar, concurs de pastissos i nit rumbera amb la Calle del Son. La festa s'allargarà també dissabte amb propostes que trobareu a www.santsadurní.cat. A Font-rubí, durant tots els divendres de juliol, hi haurà banys nocturns gratuït amb el DJ Erpion. A Torrelavit, nits a la fresca aquest divendres a la piscina a partir de les 10 de la nit i, a més, amb concert amb el duo de versions Toma 2. Mentre que a Subirats, a partir de les 10 de la nit, hi haurà concert de veneres amb les xanxovetes al pati de l'escola al Montcau d'Urdal. Anem a dissabte perquè a Sant Sadurní hi haurà trobada de bèsties a partir de les 7 de la tarda amb la plantada de les bèsties a la plaça de l'Ajuntament, on també hi haurà un espectacle familiar i on començarà a partir de les 10 de la nit la cercavila de foc amb la bèstia dels diables Samanrafum de Sant Sadurní, el massallot de l'Avern i el drac Rubricatus de Sant Boi. A Gelida tindrem dissabte la 29a festa del barri del Pi a partir de les 8 del vespre, mentre que a Sant Quintí hi haurà concert a la fresca amb la coral Terpsícore i la coral Sant Jordi a les 10 de la nit a la plaça del Sol. I moltíssimes propostes més que us aproparem puntualment dijous a l'Agenda Cultural.
Seguim desplegant la setmana dia a dia a altres municipis de l'Alt Penedès des de Canal 20 Olèrdola amb la Fanny Vivar. Bon dia.
Aquest repàs, com bé comentaves, avui dilluns hi haurà una jornada de donació de sang de 5 a 9 al polivalent de la Múnia, a Castellví de la Marca, organitzada pels petits timbalers amb la col·laboració dels Diables als Petits Cremats. I a Santa Fe, avui dilluns, farà parada de 3:45 a 6:45 al Bibliobús al Castellot. Demà dimarts, a Sant Martí Sarroca, també farà parada, en aquest cas, l'oficina mòbil d'informació al consumidor de la Diputació de Barcelona. Serà de 10:45 del matí a la 1 del migdia a la Rambla Catalunya, davant del consultori mèdic. I de 5 a 7 de la tarda, a la piscina municipal també de Sant Martí Sarroca, bibliopiscina amb contes, còmics i revistes. El dimecres, dia 3, el Bibliobús Montau serà a les Cabanyes, al pàrquing entre l'escola i la llar d'infants municipal, i serà de 10:45 a la 1 del migdia. El dijous, a la piscina de la Múnia, hi haurà noctàmbuls a partir de les 8 del vespre. El servei de bar estarà obert i de 9 a 11 s'iniciaran les activitats i l'hora del bany, amb entrada gratuïta. A Vilobí tindran teatre amb 8 dones. Una obra a càrrec de la vuitena de l'Escola Artèria d'Arts Escèniques serà a les 7 de la tarda a la sala del Centre Cívic de Vilobí. El dijous, el camí ramader de Marina farà passada per alguns municipis del Penedès, com Torrelles de Foix, Les Cabanyes, Pacs, Olèrdola, Santa Margarida i els Monjos i Castellet i la Gornal. Serà precisament en aquest últim, a Castellet i la Gornal, on a Clariana tindran llocs alguns actes relacionats amb aquest acte, com per exemple a les 9 del matí hi haurà una munyida tradicional de cabres, a les 11 un taller de formatge, a 8:15 un maridatge de formatge i vi de proximitat i de 8:15 fins les 9 del vespre hi haurà tast amb música en viu. I aquest proper cap de setmana a la Bleda, a Sant Martí Sarroca, celebren la seva festa major. El primer acte serà el divendres de 6:15 a la sala amb el concurs de dibuix per la mainada. Els dibuixos guanyadors de cada categoria seran a la portada del programa de l'any vinent i també hi haurà berenar per a totes les persones participants. A 6:45 a la plaça, exhibició de balls populars infantils de Sant Martí Sarroca. I a 10:45, també a la plaça, actuació dels Diables Aristois de Sant Martí Sarroca. Seguidament, concert amb el grup Pupurris Band i en acabar nit jove amb les DJs PT Marla. I seguim a Sant Martí Sarroca, en aquest cas al Parc de la Pau, el dissabte dia 6, es projectarà la pel·lícula 20.000 espècies d'abejas. És un acte relacionat amb el Dia Internacional LGTBIQ+, i serà a les 10 del vespre aquesta projecció. I acabem amb els actes de la Festa Major de la Bleda. Diumenge al matí hi haurà una trobada de clàssics, cotxes i motos. A les 8 del matí serà la plantada al camp de futbol, a les 9 esmorzar, a les 10 inici de la ruta i a les 12 arribada, entrega de premis i sorteig. A les Cabanyes, club de lectura el diumenge amb el llibre Un cavallero en Moscú, a les 12 a la plaça de la Guitarra. I acabem aquest repàs a Olèrdola, on el diumenge, concretament al Castell d'Olèrdola, acollirà la tercera trobada de productors d'ancestrals de Catalunya, de 5 a 10 del vespre, de la qual us en parlarem més profundament i més al detall el dimecres a la Gent del Detall.
Anem cap al Baix Penedès, allà ens espera a Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que avui, des de les 5 de la tarda fins les 9, es podrà donar sang a la Casa de Cultura. Demà, a les 8 de la tarda, a la sala d'actes de Cellers Domenys, es farà l'exposició pública de l'estat de la modificació puntual de les normes subsidiàries del planejament urbanístic de Sant Jaume dels Domenys, així com la delimitació dels espais per a les instal·lacions de persones fotovoltaics al municipi. Pel que fa a aquest dimecres, a 4:45 de la tarda, a l'Espai Jove, hi haurà un escape room dins de les actuacions per a joves i que compta amb l'empresa Escapàstic. Es farà al carrer Germanó, número 2. Continuem ara a Llorenç del Penedès, i és que aquest diumenge es podrà veure la pel·lícula Living. I també comptem amb la tarima, que ja us vam explicar a la Gent del Detall, i comptarà aquest dissabte a les 9 de la nit amb el Joan Ràfols. Continuem a l'Arbós, I és que aquest divendres es podrà fer una caminada de les rutes de l'Arbós. El preu de l'activitat és de 8 euros i les inscripcions s'han de fer a la Casa de Cultura. Continuem a la Bisbal del Penedès. I és que demà hi haurà arribada a la Bisbal de la Transhumància de les Cabres Negres en el seu camí cap a muntanya. A les 9 del matí es farà l'exhibició de munyida al final del carrer Montjuïc i a les 12 taller de formatges davant del safareig, obert a tothom i amb la presència del ramat. Aquest dissabte, Pinyafoc, amb diada castellera a les 6 de la tarda amb la colla castellera Els Bous de Mediona i de Mollet. I Correfoc, a les 10 de la nit, amb els Diables Escremats de la Múnia, els de les Borges Blanques, els de Sant Jaume dels Domens, els de Banyeres i els de la Bisbal. A les 12 de la nit hi haurà concerts amb Basarda, Barbanam i DJ Graller. I aquest diumenge, també dins de les festes de la Miralba, hi haurà carrera de sacos, concurs de truites de patates i vermut amenitzat amb música. Continuem al Vendrell, és que aquest dimecres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa hi haurà taller familiar de recomanacions literàries per gaudir dels plaers de l'estiu a càrrec de la Laura García de Book Life. També dimecres a les 7 de la tarda a la sala Portal del Pardo, inauguració de l'exposició després de ser de Joaquim Sicart. Divendres, com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell i dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga. Continuem a Calafell, i és que avui a les 10 de la nit hi haurà, dins els actes de la Festa Major a la plaça Alcalde Romeu, cinema a la fresca amb la pel·lícula Barbie, versió en català. Aquest dimarts, terror a la fresca, al Parc de la Sínia, amb la pel·lícula Smile. Des del divendres fins al diumenge hi haurà el 9è torneig internacional Ciutat de Calafell, hoquei veterans, al pavelló Joan Urtoi. El dissabte, desafiament de llaguts, a quarts de 12. També hi haurà marató de salsa a les 7 de la tarda al Port de Segur. Ballada de sardanes a les 8 a la plaça Catalunya amb la Cobla Catània. I acabem a Cunit, com sempre, ja que aquest dimarts, demà dimarts, es podrà donar sang de 5 a 9 de la nit al casal de la gent gran. Aquest divendres hi haurà a quarts d'11 de la nit Nits vora el mar amb la quarta edició davant de l'oficina de turisme de Cunit amb aquells cantos locos, tribut al canto del loco. Pel que fa a dissabte, hi haurà el Cunit d'abans, una activitat que tindrà com a punt de trobada a la plaça de la Vila a quarts de 7 de la tarda i que cal reserva prèvia al 977 67 47 77 o bé enviant un correu electrònic a turisme@cunit.cat. I acabem aquest dissabte a quarts de 8 de la tarda que se celebrarà el quart festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata i que enguany comptarà amb un espectacle musical a càrrec d'Emergència Cultural.
I ens queda explicar com anirà la setmana a la capital de l'Alt Penedès. A Ràdio Vilafranca ens acompanya Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs, entre altres aspectes, amb una novetat molt important pel que fa al transport públic i que ha començat fa unes hores, fa poques hores, aquest matí, a primera hora. Avui s'ha posat en marxa el nou bus express.cat que uneix Vilanova, Vilafranca i Igualada. El nou autobús express uneix directament les tres capitals de les comarques, del Garraf, de l'Alt Penedès i de l'Anoia, a través de l'eix diagonal, format per les carreteres C15 i C37. La línia funciona des d'avui i de dilluns a divendres, de moment en període de proves aquest mes de juliol, a l'agost faran festa. Funciona els feiners i ofereix 8 expedicions per sentit. Les sortides, tant des de Vilafranca com d'Igualada, són a les 6:45, 7:50 del matí, després a la tarda a les 3:05 i a les 4:10, també a la 6:15 de la tarda, a les 6:20, 7:25 i a les 8:30, que és l'última sortida. Els horaris han tingut en compte les entrades i sortides a la feina, a la universitat, així com també les connexions amb els ferrocarrils de la Generalitat a Igualada per poder afavorir la intermodalitat. El nou express.cat és un servei reivindicat llargament pel territori. De fet, és un dels primers acords de la taula de mobilitat del Penedès, que està integrada pels Consells Comarcals del Baix Penedès, Garraf i l'Anoia, a més dels ajuntaments de la zona, l'Autoritat del Transport Metropolità i l'Autoritat Territorial de Mobilitat del Camp de Tarragona. Tarragona. Com dèiem, això s'ha posat en marxa avui. De moment, a primera hora del matí, la gent encara no estava del tot... no tenia coneixement encara d'aquest servei i hem pogut veure com no hi havia gaires viatgers, però algun sí que l'ha fet servir ja en aquestes primeres expedicions. També hem de parlar d'activitat, ara que comença l'estiu ja d'una forma clara, o el mes de juliol claríssimament, tot i que amb pluja i sembla un
avui
temps...
Avui no acompanya,
Sí, sembla un temps més aviat de tardor, però en fi, dit això, activitats d'estiu que comencen també a Vilafranca. Per exemple, les anomenades oci tardes. Hi haurà activitats totes les tardes d'aquest mes de juliol i avui, per exemple, entre altres, trobem al claustre dels Trinitaris, a partir de 5:45 de la tarda, un taller de manualitats amb daus de fusta. És una d'aquestes moltes activitats que durant les tardes d'aquest juliol es fan a Vilafranca del Penedès. I també comencen propostes de cara al col·lectiu de la gent jove des de la nau. Amb les escenes fresques, per exemple, aquest 2024, unes escenes fresques que tindran lloc tots els dimecres d'aquest mes de juliol, activitats a partir de les 8 del vespre i fins a les 10 a l'Espai Jove a la Nau. En aquest espai hi ha la 5a edició, com dèiem, d'aquesta proposta d'escenes fresques, que començarà aquest mateix dimecres amb Dipòsit de la Pena, lectura dramatitzada, càrrec de Gisela Guitart, i també Vivei, el concert acústic amb un trio de jazz. Hi haurà també activitats, com dèiem, els dimecres 10 de juliol, 17 de juliol, 24 de juliol i 31 de juliol, a partir de les 8 del vespre, amb aquesta proposta d'escenes fresques a la nau de Vilafranca. També aquest mes de juliol se celebra la 11a edició del cicle de tertúlies d'estiu als Cellers. Aquest cicle té lloc els primers 4 dimecres d'aquest mes de juliol i s'organitza conjuntament entre el Vinceum, la Llibreria La Cultural, la Biblioteca Torres i Bages i Ràdio Vilafranca, que a més ens encarregarem de retransmetre aquestes xerrades amb diversos autors. La primera té lloc demà passat dimecres a la Rambla de Nostra Senyora, just davant de Covides, amb l'escriptor i periodista Xavi Coral, amb el seu llibre Aprendre a esquivar les bales. Serà al pati de Covides, a la Rambla de Nostra Senyora, on es farà aquesta presentació del llibre de Xavi Coral. En aquest cas, hem de dir que, pel que ens deia l'organització, ja estan completes les entrades, cal fer reserva prèvia, però encara queden també 3 propostes més durant tot aquest mes de juliol que tindran lloc els dimecres. També hem d'apuntar-vos que dimecres mateix, a les 7 de la tarda, i al Casal de Vilafranca, es fa l'acte de lliurament dels Premis de l'Esport de Vilafranca. L'alcalde i la regidora d'Esports, juntament amb membres de l'equip de govern i del consistori, assisteixen doncs, a aquest acte de lliurament dels Premis de l'Esport Vilafranca 2023-2024, que reconeixen els resultats meritoris d'esportistes i clubs i premien les millors iniciatives i trajectòria en l'àmbit esportiu al llarg de la temporada a Vilafranca del Penedès. Això tindrà lloc, com dèiem, dimecres a les 7 de la tarda al Casal de Vilafranca. També, d'altra banda, recordem que ens encarem aquesta setmana amb un dels esdeveniments més destacats que es fan al llarg de l'any en l'àmbit de promoció de vi i cultural musical a Vilafranca del Penedès, com és una nova edició del Bijazz, que té lloc aquest proper cap de setmana. La 17a edició del Bijazz tindrà lloc divendres, dissabte i diumenge, 5, 6 i 7 de juliol. El festival torna a acollir grans noms de l'escena del jazz internacional, com Corey Henry, Hiromi i Lice Wright, que posaran a Vilafranca en un lloc destacat en el calendari jazzístic. Una de les novetats d'aquesta edició és el retorn de la Fira de Vins a la Rambla de Sant Francesc, recuperant l'espai que havia tingut en la seva primera edició, celebrada el 2007, on se situarà juntament amb un espai gastronòmic, zona de chill-out i un escenari que acollirà activitats durant el cap de setmana. Després de la bona rebuda de l'any anterior, el Bijazz 2024 també torna a apostar pel cicle Nous Talents, en col·laboració amb l'ESMUC, i el Be of Jazz, que es trasllada al Casal de Vilafranca. El primer gran nom que trepitjarà l'escenari principal del Bijazz a la plaça Jaume I serà el de la pianista japonesa Hiromi, que arriba al Bijazz amb el seu nou projecte Sonic Wonder, molt aplaudit per la premsa especialitzada. La nit del dissabte s'omplirà amb groove i funk de la mà del virtuós teclista nord-americà Corey Henry i cal dir també que finalment el diumenge no faltarà tampoc un gran nom de l'escena jazzística internacional a Vilafranca del Penedès.
Un cap de setmana apoteòsic amb el jazz i els vins. Gràcies, Josep Maria. Bona setmana.
A vosaltres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, iniciem aquest flash informatiu de 9:15 del matí. Comencem explicant-vos que la comarca de l'Alt Penedès rebrà un total de 7,8 milions d'euros de la Diputació per la millora de les xarxes d'abastament d'aigua. La Diputació ha aprovat un programa de millora de les xarxes d'abastament d'aigua de la província, on l'ens públic hi destinarà 100 milions d'euros, dels quals 7,8 milions aniran a l'Alt Penedès. El programa sectorial de millora de les xarxes d'abastament d'aigua preveu que els ajuntaments puguin executar tot un conjunt d'actuacions com la renovació d'elements de les xarxes de distribució de l'aigua i de canonades entre dipòsits municipals. També es dona suport a la instal·lació de mecanismes automàtics de regulació de la pressió de la xarxa mitjançant vàlvules reductores de pressió i d'elements de compactatge i automatització per la sectorialització de la xarxa i implementació de telecontrol. Finalment, també es preveu que els ajuntaments puguin dur a terme inversió en instal·lacions, canonades o altres elements que permetin l'aprofitament d'aigües freàtiques que en l'actualitat s'estan bombejant del subsol. I aquest passat divendres es publicava al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'entrada en vigor de la fase d'alerta. D'aquesta manera es relaxen les restriccions pràcticament a tot l'Alt Penedès, excepte Olesa de Bonesvalls, Font-rubí, Pontons, Torrelavit, Mediona, Sant Quintí i Sant Pere de Riudebitlles, que depenen del sistema Anoia-Gaià o l'aqüífer Carme Capellades, i encara es manté la fase d'excepcionalitat. El relaxament de les mesures comporta dipositar un total de 250 litres d'aigua per habitant i dia. Es redueix la dotació d'aigua pel rec agrícola en un 25% o es substitueix parcialment per aigües regenerades. Els consums d'aigua per usos ramaders es redueixen en un 10%, anteriorment en situació d'excepcionalitat era d'un 30%, i els usos recreatius d'aigua es redueixen en un 5% pels usos urbans i un 30% pel rec. I ara es permet també l'ús d'aigua pel rec de jardins i zones verdes, tant públiques com privades. També es permet la neteja de carrers amb mànegues d'aigua amb la condició d'utilitzar el mínim d'aigua possible. Les restriccions per omplir piscines es relaxen, tot i que encara hi ha limitacions. I el passat dimecres començaven els treballs de substitució dels comptadors d'aigua al polígon i al poble de Sant Pere Molanta per passar al sistema telelectura. Tal com s'ha definit en la planificació elaborada per l'empresa pública de gestió l'aigua, JACSA, els treballs es realitzaran arreu del municipi fins a inicis del mes d'agost i comportaran el canvi de fins a 1.200 comptadors. La substitució de comptadors comporta una millora substancial en l'eficiència de la xarxa perquè els nous comptadors permeten mesurar de forma telemàtica el consum. En comptadors de telelectura es poden detectar fuites a la xarxa, prevenir possibles fraus i tenir un major control de les incidències a l'instant. El poble de Moja, a finals del mes de juliol, és on es procedirà a fer el major volum de canvi amb la substitució de fins a 523 comptadors. I acabem aquest flash informatiu explicant-vos que la col·laboració ciutadana permet identificar dos sospitosos d'intentar robar vehicles a l'Arboç. 15 veïns retenen els sospitosos fins a l'arribada de la policia local. En concret, la policia local de l'Arboç, gràcies, com comentàvem, a la col·laboració ciutadana, va poder identificar i detenir dues persones quan intentaven obrir diversos vehicles a l'Arboç. L'actuació va tenir lloc el dia 9 de juny d'aquest any 2024, al voltant de les 10:50 de la nit a la zona entre l'estació de la Renfe fins a la plaça de Badalota. Malgrat no portar documentació, els sospitosos van ser escorcollats i es van trobar objectes que podrien estar relacionats amb diversos robatoris, així com substàncies estupefaents. Seguidament es va realitzar una batuda per la zona i es va confirmar que no hi havia cap vehicle amb desperfectes. Tot i això, es van realitzar diligències penals i els individus van quedar a disposició judicial del Vendrell. Aquesta operació posa de manifest el paper fonamental de la col·laboració ciutadana la seguretat de la comunitat, ja que uns 15 veïns de l'Arboç van ajudar a retenir els sospitosos i evitar diversos robatoris als vehicles.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:15.
Els esports.
Comencem els esports d'aquest 1 de juliol parlant de l'hoquei del Vendrell, perquè recordem que l'anterior entrenador, Jordi Esteve, ja va anunciar fa uns mesos que no continuaria. Des de Domenys Ràdio, la Lourdes parla amb el nou tècnic, Toni Porta.
Doncs ara sí, tenim el nou entrenador, que fa tot just uns dies que es va conèixer del hoquei Vendrell, i és el Toni Porta. Molt bon dia, Toni, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Bé, explica'ns una mica com ha estat la teva arribada i d'on venies, perquè ens posem en context.
Bé, de fet, jo vaig entrar l'última, la temporada anterior, no l'altra, al Club Patí Vilafranca, i vaig estar 3 anys, i bé, torno a casa. El Vendrell és el club on vaig jugar tota la vida, vaig ser entrenador de base, i després d'estar 6 anys fora, doncs, bueno, se'm va fer la proposta. Ja havia hagut un parell de vegades anteriorment que s'havia donat l'opció, però no es va poder concretar, i aquest any sí que ha estat la bona per si, i molt content.
Tornes a casa, en aquesta ocasió en condició d'entrenador, després de que el teu anterior entrenador doncs ja digués que no preveia continuar la següent temporada. I com et trobes en aquests moments l'equip?
Bé, hem fet 3 canvis, hi ha hagut 3 baixes per diferents qüestions. No continuen nosaltres el Manu Netxi, el Biel Salvador i el David Toda, i incorporem el Gerard Montserrat, el Xevi Arcas i el Jordi Ferrer. Uh-huh. La veritat és que content amb l'equip, tenim 2 places pels jugadors joves, que per nosaltres és molt important. Estem fent una reformulació del club en general des de baix, des de la base. Uh-huh. Serà qüestió d'uns anys, però creiem que el primer equip ha de ser un mirall per a tots els nanos, i entenem que la gent de la base és important, i amb molta il·lusió de fer un projecte a mig termini. Uh-huh.
Quines fites us marqueu, o si ja has començat a entrenar, com has vist l'equip? Perquè, clar, portem uns anys que no acaba de pujar, i, clar, ara tu suposo que la fita que t'has posat o els objectius són alts, no?
Sí, venim amb ambició. Hem fet aquest mes de juny, hem fet uns entrenaments. La veritat és que molt content de l'actitud i la resposta de la gent, i dels jugadors en particular, que els veig amb molta il·lusió. Uh-huh. I els objectius els tenim per definir, perquè l'hoquei plata, que jo hi he estat ja uns quants anys, sabem que és una categoria molt complicada, i nosaltres, com he dit, el projecte no és a un any, sinó que és a mig termini, i el primer any l'objectiu és competir el millor possible, estar lògicament el més amunt possible, però la Lliga ens marcarà. Sabem que hi ha equips amb més potencial que nosaltres, amb més poder econòmic, però bueno, nosaltres la intenció és estar a part alta i sobretot recuperar la il·lusió de la gent, que el treballador s'ompli, i això passa perquè competim per la part de dalt. Veurem on estem i veurem fins on arribem, però no ens marquem límits, però tampoc tenim l'objectiu inicial directe de marcar-nos l'ascens, perquè crec que ara no seria el moment adequat.
Uh-huh. No sé si has parlat amb el teu antecessor, amb el Jordi Esteve. Has tingut l'ocasió de posar-vos una mica en contacte o no?
Sí, tinc molt bona relació amb el Jordi. El primer que vaig fer va ser parlar amb ell, parlar amb jugadors, amb exjugadors, perquè m'expliqués una mica la situació de tot, del vestuari, del club, com ho veien, que s'havia de millorar, i la veritat que hem tingut col·laboració absoluta de tots, i la informació que m'han donat és molt bona, i intentarem mantenir les coses que es feien bé, que se'n feien moltes, i millorar les que no feien tan bé a tots els nivells. Llavors, intentar ser el màxim competitius en aquest sentit.
Des de fora, tu què has vist, que en què fallava? Perquè la veritat és que van començar fa 2 temporades molt bé, i aquesta última ha sigut com molt inestable, clar. Sempre es diu, no?, i que sou els entrenadors sou els primers que pilleu, no?, en aquest sentit, però al final és una qüestió d'equip. Des de fora, tu què has vist?
Jo crec que el Jordi va fer una bona feina, i l'equip va fer una primera volta molt, molt bona, i després, clar, des de fora tampoc puc saber ben bé el que va passar. Hi va haver una mala ratxa concreta que va derivar en una mala dinàmica i l'equip potser no va arribar al final com tothom volia. Però, bueno, els motius, a vegades, els resultats són molt cruels, no hi ha el motiu concret.
Clar.
Evidentment s'agafa una mala dinàmica i és el que passa. És l'esport i a vegades sempre s'intenta treballar al màxim, a vegades els resultats surten i altres no.
Clar. I també depèn de, fins i tot dels nervis, no?, que et puguin trair en un moment donat.
Sí, sí, hi va haver, crec que hi va haver moments claus de la temporada que la bola no va entrar i va fer que, bueno, el resultat en aquell moment concret no fos l'esperat, i quan s'entra en una dinàmica dolenta és molt difícil sortir-ne, i en una lliga com la Fit Plata, que és relativament curta, el marge d'error és reduït.
Clar.
Llavors, una mala ratxa la pagues.
L'estratègia teva, és a dir, sense desvetllar-ho als contrincants, però per on passarà? És a dir, com fareu les dinàmiques de treball? Mirareu els vídeos, molt de treball de coach, psicològic... No sé, explica'ns tu, que tu ets l'expert en aquest cas.
Sí, una mica de tot, òbviament. Aquesta categoria ja tothom prepara vídeos, farem vídeo propi, analitzant els errors que hem comès el partit anterior, vídeo de l'equip rival, lògicament, i a nivell psicològic hi ha una part que és important, i sobretot jo insisteixo molt en la part física, que és, avui en dia es corre molt i sense un físic important no es pot competir bé.
Clar.
I llavors, a partir d'aquí, bueno, crec que tot és important, però la part física és bàsica.
Uh-huh. Pel que fa a l'estiu, com es presenta? Els deixaràs descansar una mica o no?
Sí, 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 hem fet aquests entrenaments al mes de juny per conèixer-nos i posar una mica d'antecedents, a veure com era el nivell dels jugadors. Els deixarem descansar juliol i agost, òbviament amb un planning físic que els ha passat al preparador, perquè es mantinguin, lògicament, i s'arribi el més bé possible. I com que la Plata comença a meitat d'octubre, ens regarem el primer dia amb ganes i amb una pretemporada llarga. A vegades excessivament llarga, perquè la lliga comença molt tard, però tampoc podem començar més tard, perquè si no pararíem massa temps.
Clar, precisament te la va preguntar pel tema dels tempos. Hi ha moltes vacances, no? És a dir, ens queixem dels nens del col·le, però en el cas de l'hoquei lliga és com des del maig fins a l'octubre. No és massa temps?
Totalment. Totalment. No és que sigui del maig, és que és de la primera setmana de maig.
Clar.
Clar, són pràcticament 5 mesos, però és que, a més, en el cas del Vendrell, al febrer ja no tenia opcions de descens, i llavors deixes de competir molt aviat, i són masses mesos, però bueno, la competició està feta així per tothom, i ens hem d'adaptar. Seria millor tenir un calendari una mica més llarg, però és el que hi ha, i amb això hem de competir.
Uh-huh. Abans parlaves d'aquests canvis a la banqueta. Clar, a mi m'ha sorprès una de les baixes que hi ha, però suposo que és per qüestions personals, no?
Sí, sí, són tot baixes, totes les baixes tenen un motiu, i al final hi ha decisions que agraden o no, però el mateix, és el que hem de conviure, i al final les hem substituït pels jugadors que hem pensat que eren la millor opció. I jo, sempre mirant endavant, estic molt content amb l'equip que s'ha fet. Crec que és un equip equilibrat, sobretot jove, amb il·lusió, però també amb el punt d'experiència necessari que ens pot aportar el Jordi Ferrer.
Uh-huh.
I amb el Xavi Arques a la porteria, que és un porter més que solvent, i el Gerard Montserrat, que ve amb moltíssimes ganes, jo crec que suplim les baixes importants que tenim.
Clar. Els has anat a buscar tu directament o no has pogut, perquè la teva entrada ha sigut posterior?
No, sí, sí, he pogut anar a buscar els perfils de jugadors que m'encaixaven. Amb el Jordi Ferrer des de feia molt de temps ja que ho havíem parlat.
Uh-huh.
I el Xavi, com va sortir l'opció, de seguida va ser molt ràpid, perquè jo el conec ja de quan estava al Barça, havíem coincidit a diferents campionats de Catalunya, ja havíem sigut rivals diverses vegades.
Uh-huh.
I el Gerard Montserrat Bueno, tothom n'havia parlat molt bé, havia vist els vídeos corresponents, i era un jugador que coneixia de quan estava el noi abans, i ell va estar molt predisposat a venir des del principi. Llavors va ser relativament fàcil en els tres casos.
Amb aquest fitxatge s'es dona per tancat la banqueta o encara podria haver-hi sorpreses?
No, en principi l'equip està tancat perquè és el que et deia abans. Volem donar, o tenim les ganes de donar, que s'ho han de guanyar, evidentment, lloc als jugadors joves i que puguin anar participant i entrar en l'equip, perquè han de ser el futur, una mica, i amb aquesta idea treballem, que puguin, sobretot, entrenar amb nosaltres 3-4 jugadors cada setmana, i n'hi haurà dos que vindran fixes sempre amb el primer equip, per tant, confiem en ells, evidentment que s'han de guanyar i són joves, però, bueno, jo crec que hem de tirar per aquesta línia.
Una aposta per la cantera. Pel que fa al primer partit, ja sabeu quan serà aquesta pretemporada o encara és d'hora per saber-ho?
No, això el sorteig el fan a finals de juliol. Ja reparteixen els dos grups de l'Hockey Plata, el nord i el sur, veiem on es toca, i allà sabrem el calendari.
Alguna predilecció o no?
No,
al final... Amb qui t'agradaria?
Un s'ha de mirar un mateix i s'ha de competir contra tothom. Jo, habitualment, els grups que m'han tocat sempre han estat molt complicats, però bueno, és la forma de guanyar-te el premi d'estar el més amunt possible. Al final competirem contra qui ens toqui.
Seria possible... A veure, jo sempre dic això als entrenadors. Seria possible pujar en un any de categoria? Tornar a l'Hockey Lliga?
Possible sempre ho és, però ara mateix... Bueno, potser no és l'objectiu prioritari, veurem on estem, però per pujar a l'Hockey Lliga necessitem també tenir els recursos suficients per pujar i estar amb certa estabilitat a l'Hockey Lliga. I llavors, bueno, crec que hem marcat una línia a seguir, amb uns passos, sense renunciar res, òbviament, però crec que marcar-nos ara l'ascens immediatament que seria excessivament ambiciós. Veurem, no renunciem a res, però bueno, hem de fer els passos a poc a poc i treballem a mitjà termini.
Clar, pot ser una mica agosarat, no?, aquest objectiu.
Sí, l'Hockey Plata al final només en puja un i s'està molt i molt bé per pujar. Després hi ha el play-off de descens. Bueno, és molt complicat i aquí és molt potents i llavors tots precedeixen el mateix objectiu. Bueno, veurem on ens situa la Lliga i pas a pas.
Sí, anem a passet i ja està. Ara teniu uns mesos per davant per conèixer-vos, per preparar-vos, per també descansar una mica, no massa. I, Toni, doncs, ben tornat a casa i gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa. Nosaltres ja ens retrobarem de cara al setembre i serà quan comencem a trucar-vos per tal de veure com comença aquesta pretemporada, esperant tot plegat començar amb l'Hockey Lliga Plata i saber en quins grups us ha tocat.
Doncs perfecte, molt amables i quan necessiteu quelcom a disposar.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Toni, que vagi molt bé.
Vinga, adéu, bon dia. Adéu, bon dia.
Continuem els esports des de Ràdio Vilafranca amb l'Eric Guijarro, que ens parla de futbol i d'atletisme. Comencem explicant com va anar la Copa Penedès Televisió Gran Premi Consell Comarcal de l'Alt Penedès disputada aquest cap de setmana. Eric, bon dia.
Molt bon dia, doncs així és. Tot i que mirem el calendari i ja estem a 1 de juliol, i podríem dir no hi ha esports. Tot sí que hi ha. Aquest darrer cap de setmana, com bé deia Sílvia, la Copa Penedès Televisió Gran Premi Consell Comarcal, aquest torneig de futbol 7 en categoria infantil que aplegava 22 equips, el que és el sinònim de 70 partits al llarg del cap de setmana, al llarg de dissabte i diumenge, un torneig que tenia lloc a Sant Pere de Riudebitlles i que enguany tenia com una de les novetats la participació de l'equip de Sant Sadurní íntegrament femení. És la primera vegada que participa un equip íntegrament femení, tot i que el torneig és mixt i, per tant, en alguns equips alguna vegada també doncs, ens trobem el cas que nens i nenes conviuen i participen amb el mateix partit i amb el mateix equip. Bona notícia i també dir que el Vilafranca Vermell es va proclamar campió en superar l'Olèrdola per 2-0 a la final. També anem a escoltar protagonistes del que ha estat aquest cap de setmana esportiva a Sant Pere de Riudebitlles amb aquesta copa. I comencem amb l'alcalde del municipi de Sant Pere, Amadeu Paratge.
És fer comarca, fer Penedès, apostar per l'esport. El poble està molt content, això dona vida. I a més, s'ajunta juntament amb les 12 hores d'esport. El futbol i els altres esports s'ajunten doncs, i bueno, és una manera també de fomentar que la gent doncs, practiqui i practicar esport és practicar salut.
Nosaltres diem també que és una mica de promoció del poble, no? del municipi, que hi ha gent que potser a Sant Pere ve, però n'hi ha altres que no ve tant i que en tot cas s'hi acosta.
Evidentment, tu el coneixes més que mai perquè has vingut molt, però tenim unes instal·lacions que ja les heu vist per la televisió, però també tenim un club, com és el Club Esportiu Riudebitlles, amb 16 categories, i per tant és una manera de donar a entendre que nosaltres apostem pel futbol, apostem per l'esport, com he dit, perquè avui és les 12 hores d'esport, però ens agrada que hi hagi futbol femení també, que ara està creixent, i per tant és una manera d'agrair-vos a vosaltres de posar-nos a dintre del mapa esportiu i comarcal.
A nivell comarcal també escoltem el president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Xavi Lluc.
Jo crec que el fet diferencial d'aquest torneig comarcal és això, és que fem Penedès, per una raó molt simple, ho deia abans quan parlava, perquè molts d'aquests nanos juguen amb els seus clubs, però és un moment de trobar-se amb els nanos del seu poble, de compartir amb nanos de tota la comarca. Crec que és molt interessant aquesta relació.
Jo a vegades comentava també que en 20 anys la comarca ha canviat de forma brutal, no? Ara vas a qualsevol municipi i veus que tenen el parc per jugar els nens, la piscina, el pavelló. Per tant, sembla que el Penedès em dóna a mi la sensació, no les conec totes pas les comarques, està en un moment d'eufòria en aquest sentit.
Sí, els equipaments municipals van evolucionant. Tenim, per sort, l'ajuda de la Diputació per fer totes aquestes instal·lacions, les pistes de pàdel, les pistes de tennis, camps de futbol. És important, l'esport socialitza i l'esport, sobretot per infants, però també per gent més gran, és important per una comarca com la nostra. I n'estem cofois, els ajuntaments treballem per això, ho hem de fer amb seny, perquè després aquests equipaments s'han de mantenir, però penso que estem en un moment dolç.
Parlàvem com una de les novetats aquest equip femení de Sant Sadurní, però també s'estrenava el torneig Pontons, amb un equip conjunt amb Torrelles de Foix. Escoltem l'alcalde de Pontons, Josep Totosaus.
És el primer any que tenim pocs nens, però ja hem aconseguit fer un equip. Conjuntament amb el poble veí i amb Torrelles hem aconseguit fer un equip i contents d'estar aquí.
Bé, de fet, són coses que serveixen per fer poble, per fer municipi i sobretot per fer Penedès, no?
Sí, 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 serveix. Per això nosaltres vam aconseguir una escola al nostre municipi, que va començar amb molt pocs nens, ja són més de 30, i ara ja més ja hem aconseguit fer un equip de futbol, doncs és el que fa poble i és el que ens fa sentir orgullosos.
I acabem la ronda de protagonistes amb el director de Sercom, Cesc Jansson.
És important també per nosaltres, per Penedès Televisió, el poder donar suport a aquesta iniciativa, a aquesta activitat, i en el meu cas, evidentment, doncs és la primera vegada que hi participo com a responsable de Penedès Televisió i penso que és important que continuem fent aquesta tasca de suport a un futbol que ajuda a fer comarca. Són jugadors que normalment juguen amb altres equips que potser no són els del seu municipi i d'aquesta manera retroben amb antics companys que segurament havien jugat al carrer, a l'escola, i que ara poden compartir aquesta estona i tots plegats doncs, gaudir d'un esport que els agrada com és el futbol.
Doncs un gran èxit, novament, aquesta Copa Penedès Televisió. Us recordem que a través de les pantalles de Penedès Televisió, des d'avui dia 1 de juliol, ja podeu gaudir dels partits. El primer, com dèiem, avui, a partir de 4:45 de la tarda i en remissió cada 4 hores. També, a mesures que es vagin emetent, doncs es podran recuperar a través de la pàgina web. I anem ara a parlar d'atletisme, perquè era cap de setmana de Campionat d'Espanya, que es disputava a la Nucía, a Alacant, i allà un penedesenc, Pol Retamal, martinenc, atleta de Sant Martí i Sarroca, es proclamava campió d'Espanya de 200 metres llisos per quarta vegada en la seva carrera, atleta de 25 anys i que es proclamava campió finalitzant primer amb un temps de 20 segons i 57 centèsimes. Un temps lluny de la mínima de l'excel·lència que marca la Federació Espanyola per participar als Jocs Olímpics de París, però hem de puntualitzar que, si no comptem aquesta mínima, ell tindria plaça als Jocs Olímpics de París, però, com els atletes espanyols, la pròpia federació els hi marca aquesta mínima superior als requisits de la Federació Internacional, doncs, molt probablement, Pol Retamal, tot i ser campió d'Espanya i el màxim exponent d'aquesta disciplina a nivell estatal, no serà als Jocs de París. Esperem que hi hagi un miracle, un canvi de criteri a la federació i pugui gaudir del premi que s'ha guanyat sobre la pista. Anem a escoltar a l'atleta de Sant Martí Sarroca i campió d'Espanya de 200, Pol Retamal.
Sensaciones mejor esta mañana que ahora. La verdad que estaba un poco cansado y un poco y he corrido un poco crispado. Mucho mejor esta mañana. Y ahora pues tocaba ir a buscar el oro y a ver si podíamos morder un poco la marca para llegar a la mínima. Pero bueno, aún así, balance positivo. Hombre, soñaba con estar casi en marca personal. Creo que estoy bien. Creo que también ha faltado tener un poco de suerte en este campeonato a nivel de vientos. Pero bueno, soñaba con este campeonato, soñaba bastante después de Madrid. En Madrid me encontré muy bien. Ayer me encontré muy bien, esta mañana me encontré muy bien. Y ahora ya ha sido las ganas de querer hacer algo grande al final, que también, pues eso, me he crispado bastante en la recta, pero bueno, bien. De momento ahora la temporada no ha terminado, vamos a de federaciones aquí la semana que viene. Vamos a intentar coger algún meeting que nos pueda dar puntos de cara al año que viene, veremos si nos los dan. Y nada, pues me gustaría soñar en París, pero creo que no será así. Así es que mirada puesta también ya al horizonte en Tokio.
Que injust, no?
Molt injust, molt injust. No té cap sentit que el propi campió d'Espanya doncs no vagi als Jocs Olímpics. La federació, en aquest cas, i amb molts altres, perquè hi ha molts atletes que també es troben en aquesta situació, anant en contra de la seva pròpia matèria prima. No té cap sentit, ni té ni cap ni peus. Això a cap altre país passa. Una altra atleta penedesenca, vilafranquina en aquest cas, Naima Italibú, tercera d'Espanya, bronze, als 1.500. Finalitzava tercera a la final, amb la seva millor marca personal, 4 minuts, 9 segons i 7 centèsimes. L'altra cara de la moneda era per Xènia Benach, que no podia ni lluitar pel títol estatal dels 100 metres tanques. Quedava desqualificada a les semifinals per una sortida en fals i, per tant, la líder europea, que també perdia una oportunitat de lluitar per la mínima olímpica, que en el seu cas sí que està molt complicada. També puntualitzar el sisè lloc de Jawad Hassini als 3.000 obstacles.
Moltes gràcies, Eric, i que tinguis bona setmana.
Molt bona setmana.